5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I no em cansaré mai de repetir-ho, amb un equip impagable que fa possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Un equip que encapçala l'ínclit Toni Olivella, que s'encorrega dels potenciòmetres, les regletes i totes aquestes coses, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, quan cal donar un cop de mà, doncs el Marc és allà, també. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, entra en acció la Goretti Martínez, que agafa els meus àudios i els penja de la xarxa i de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres la podeu consultar i escoltar tantes vegades com vulgueu, fer-hi les crítiques, fer-hi els elogis, tot això que sempre es fa o s'acostuma a fer amb les xarxes socials. Però encara hi ha un tercer element, i aquest tercer element és la música. La nostra ràdio no seria igual si no hi hagués la música. I com que és això i és veritat, doncs esperem cada setmana doncs, per posar-vos una cançó d'inici. I aquesta ho tenim fàcil perquè, com que arriba la primavera i el darrer dia, el divendres que ve, és el 20 de març, doncs tenim la cançó del Joan Manuel Serrat que parla d'aquesta entrada de la primavera i que porta per títol 20 de març.
M'hauria agradat estar despert aquell matí que en un vestit verd entre uns bladars ell va arribar. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt els anava escampant. Voltaven les abelles, duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdiu i del conill la mirada i olorar la matinada que la bandolera ens va dur la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert, jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flabiol. I haver sortit a rebre'l com cal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carnaval. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març.
16 de març de l'any 1930, el dia que a la capital francesa, es diu París, mora el dictador espanyol Miguel Primo de Rivera y Urbaneja, un militar, fill d'una família militar també, de tradició militar, una família que era originària de Jerez de la Frontera, i que el 1882, és a dir, amb 12 anys, va marxar ja a Madrid. La família mirava de col·locar-lo ja a casa d'un oncle i 2 anys després va ingressar a l'Acadèmia Militar. Quan es va graduar, el que per poder pujar més ràpid dintre de l'escalafó el van enviar a Melilla, on va ja arribar a capità per mèrits militars, i va continuar la seva carrera en diversos destins, en diverses destinacions de Cuba i de Filipines. El 1908, és a dir, amb 28 anys, ja va, perdó, amb 38 anys ja va pujar a coronel, i va ser destinat a la Guerra del Marroc, on el van ferir l'any 1911. La cosa li va servir per pujar a general de brigada. Ja veieu que el noi anava fletxat cap al capdamunt. El 1915 serà nomenat governador militar de Cádiz. 4 anys més tard pujarà a tinent general i serà nomenat capità general primer de València i després de Madrid. A Madrid, com que en aquell temps la política anava forta, l'any 1920... el triaran com a senador per la província de Cádiz, i ell va entrar allò fort. Va proposar al cap d'un any que Espanya abandonés les colònies del nord d'Àfrica, la qual cosa va fer que el govern digués: què diu aquest ara, vinga, destituït. Doncs el van destituir, però no es van conformar amb això, el van destituir del capità general de Madrid, però el van nomenar al cap d'un any capità general de Catalunya, el 1922. Va venir aquí amb ganes de Barrila, en contra dels sindicats i posant-se al seu costat, doncs, els propietaris industrials, els grans terratinents de terres, tot això. El 1923, el mes de setembre, va fer una excursioneta a Madrid per proposar als seus companys militars un aixecament. Un aixecament amb el crit de salvar Espanya, i no va tenir massa èxit. Doncs, com que no va tenir massa èxit, va tornar cap aquí i el mateix 12 de setembre va proclamar l'estat de guerra, va treure els soldats al carrer, va ocupar edificis i va, recolzat pels tots els sectors conservadors, va intentar fer un primer cop d'estat. Només el van secundar, i encara mirant-lo així per damunt de l'espatlla, Aragó, i l'exèrcit, doncs, va xiular i va mirar cap a una altra banda. El govern també es va dividir en partidaris i contraris. I quan el rei, quan el senyor Alfons XIII es va reunir amb el president del govern, també es va fer evident que el rei i el president de govern no coincidien. El rei no recolzava la convocatòria d'eleccions que volia fer el president del govern i va destituir els comandaments rebels, per la qual cosa el primer ministre, el García Prieto, va dimitir. I llavors l'Alfons XIII va fer allò, un triple salt mortal, va cridar a Primo de Rivera a Madrid per donar-li el poder i establir la dictadura que s'establiria amb el seu recolzament. El directori militar va suprimir, naturalment, les garanties constitucionals, no va voler instal·lar un directori civil que estava previst, va estendre el sometent a tot el territori perquè... en aquell moment estava molt de moda fer coses d'aquestes. Un Mussolini acabava de treure les camises negres, va cessar tots els ajuntaments i per un real decret de 12 de gener de 1924 va dissoldre totes les diputacions provincials, excepte, curiositat, les d'Àlava, Guipúscoa, Biscaia, és a dir, el País Basc, i de Navarra. Cada governador civil, doncs, tenia la seva autonomia. En el protectorat marroquí va començar un replegament de les tropes cap a les zones més protegibles, diguem-ne, i va buscar, sense gens d'èxit, la col·laboració amb França. El 1925 es produiria el desembarc de Lucemes, que en 2 anys resoldria, però, el problema. A Catalunya, tot i el recolzament inicial de la Lliga, el dictador va començar a fer polítiques anticatalanistes. Va prohibir els símbols catalans, va prohibir l'11 de setembre, va tancar les societats regionalistes, va intentar imposar el castellà en l'àmbit educatiu i fins i tot va abolir la Mancomunitat de Catalunya l'any 1925 també. Aquest directori militar es va canviar per un directori civil, es va crear una Assemblea Nacional Consultiva i el Primo de Rivera va treure Espanya de la Lliga de Nacions que estava ficada l'any 1925, tot i que el 1928 va haver de tornar-la a posar. Va fer un avantprojecte, l'Assemblea Nacional, un avantprojecte de Constitució que es va fer públic, però que va ser rebutjat per la majoria de forces polítiques, encara que la conjuntura econòmica, doncs, no era prou dolenta com per provocar tot això. Bé, en qualsevol cas, el gener de 1929, el José Sánchez Guerra va intentar un cop d'estat contra la dictadura de Primo de Rivera, però no se'n van sortir, tot i que va demostrar que el Primo de Rivera era bastant impopular i que la seva dictadura havia perdut recolzament. Alfons XIII tampoc estava, si havia girat d'esquena, els comandaments militars també, i preparaven a Andalusia una conspiració, és a dir, un cop d'estat contra Primo de Rivera, però amb el general Godet al davant. Però aquest cop d'estat no es produiria perquè Primo de Rivera va dimitir el 28 de gener de 1913, oficialment per feina, per qüestions de salut, i es va exiliar a París. El rei, Alfons XIII, va nomenar el general Dama Soberenguer com a president del govern aquest, de la institució, i començar, doncs, el període de la dicta blanda, el van batejar així, que volia tornar abans del cop de 1923, aquell que havia fet el Primo de Rivera. Mentrestant, ell estava a París i el 16 de març de 1930, com dèiem, afectat per una diabetis i per una grip, va morir el que seria el dictador i seria recordat com a dictador, Miguel Primo de Rivera i Orbaneja. I com que el senyor Primo de Rivera va morir a París, hem buscat una cançó en francès. I la cançó no està dedicada a ell, però porta per títol Miguel, com que ell es deia Miguel, i la canta la Dalida. Aquí teniu, doncs, Miguel, interpretada per Dalida.
Miguel, Miguel, ton cœur est lourd. Miguel, Miguel, c'est le mal d'amour. Pourquoi fais-tu cette sombre figure? Pourquoi pleurer sur l'amour qui s'en va? Ne sais-tu pas que jamais ça ne dure? Pour oublier, viens danser avec moi. Miguel, Miguel, le chagrin d'amour. Miguel, Miguel, ne dure pas toujours. Miguel, Miguel, ta belle t'a quitté. Une de perdue dit se de retrouver. Ouvre les yeux, tu verras près de toi une inconnue qui est prête à te croire. Embrasse-la, serre-la dans tes bras. Miguel, Miguel, le chagrin d'amour. Miguel, Miguel, ne dure pas toujours. Miguel, Miguel, ta belle t'a quitté. Une de perdue dit se de retrouver. Sèche vite, quand on redit les serments d'autrefois, tu effeuilleras de nouvelles marguerites, ton cœur tout neuf connaîtra d'autres joies. Miguel, Miguel, le chagrin d'amour, tu le sauras, ça ne dure pas toujours. Miguel, Miguel, quand on l'a compris, on est heureux, très heureux. Pour la vie.
Dissabte de març del 1969, el dia que a la capital d'Israel, és a dir, a Tel Aviv, Golda Meir és nomenada primera ministra d'Israel. Golda Meir, que en realitat es deia Golda Mabovich, havia nascut a la ciutat de Kiev el 3 de maig de 1898. Era la setena dels 8 fills que va tenir una família jueva tradicionalista molt humil d'aquella ciutat. Va tenir una infància molt dura, van morir 5 dels seus germans, que va fer que el pare decidís deixar la família a Kiev i marxar cap als Estats Units a buscar la vida. Per tots, però per no tenir d'allò va marxar ell sol. Les va deixar a la misèria i l'any 1906, finalment, la mare va decidir que, escolta, aquí passava penalitats, doncs aniria a reunir-se amb el pare. Va agafar els dos fills que li quedaven i se'n va anar cap a Milwaukee, a Wisconsin, on el pare, amb els diners que havia anat reunint, havia acabat just d'obrir una botiga de comestibles que la Golda va regentar només 8 anys quan la mare havia d'anar a comprar o havia d'absentar-se amb tot això. Als 14 anys la nena ja va començar a despuntar, la van portar a l'escola secundària i la seva mare va començar a buscar-li un marit. Com que ella no estava pel matrimoni, es va escapar cap a Denver, on vivia la seva germana gran, que ja s'havia casat i que ja d'això, i que organitzava tertúlies sobre sionisme amb gent emigrada des d'Israel. Allà va conèixer un pintor de quadros, Morris Meyerson, d'aquí que ella s'anomenés durant una temporada Golda Meyerson, amb el qual es va casar el 24 de desembre de 1917. Després de completar els estudis, graduar-se i entrar com a membre actiu en els moviments juvenils sionistes. De mutu acord amb el seu marit ja, van decidir tornar cap a Israel, tornar a un kibbutz, cosa que faran a l'any 1921, establint-se al kibbutz Merjavia, i allà viuran durant 4 anys, anant arrelant-se en el territori. El Morris no volia, el marit no volia tenir fills mentre estiguessin en aquella situació, i ella va començar a dedicar-se a la política entrant en el sindicat de treballadors. Marxats primer a Tel Aviv i després a Jerusalem, la Golda tindrà 2 fills, llavors ja el marit ha canviat d'opinió, i la seva vida canviarà el 1928, quan l'anomenin directora del Consell de Dones Treballadores de la regió, cosa que la porta amb ella a trencar el matrimoni. El marit no ho volia, no es divorcien, però se separen, i cadascú comença a fer la vida pel seu lloc, pel seu costat. Ella es quedarà dintre del Partit Laborista i voldrà fer, o farà, carrera en política, coincidint amb la fi de la Segona Guerra Mundial, quan els sionistes demanen la independència i Gran Bretanya es posa una mica tonta que no els hi vol donar. Arriba el dissabte negre, el 29 de juny de 1946, quan el Gran Bretanya arresta a tota la cúpula de comandaments jueus. Clar, amb tot això què passa? Que els que estaven a segona i a tercera fila pugen graons, i el que és el cas de la Golda, que es converteix en la mà dreta de David Ben-Gurion, el canceller d'Israel, que negocia amb els anglesos el pla de partició de Palestina, i negocia també amb la resistència jueva, que no faci masses destrosses, i aconsegueix que hi hagi una resolució de la ONU que aprovi la creació d'un estat jueu i un altre àrab, mentre comencen a preparar-se la guerra, perquè ja veuen que els àrabs no estaran conformes amb tot això. Evidentment, el 14 de maig de 1948, el David Ben-Gurion llegirà la declaració d'independència d'Israel a Tel Aviv, i el dia següent els àrabs ja es posaran en marxa amb un exèrcit format per Egipte, per Síria, Líban, Transjordània, Iraq, que començarà una guerra de la independència que Israel guanyarà i ampliarà aconseguint ampliar els seus territoris. Com a premi a tot això, el 2 de setembre de 1948, la Golda serà anomenada ambaixadora a la URSS i estarà durant un any, però com que arriba la primera legislatura, el 1949, ell es presenta i resulta elegida diputada, i el president, el que serà president Ben-Gurion, la selecciona i l'anomena ministra de Treball i Seguretat Social, un càrrec que ocuparà fins a 1956 i serà la gran impulsora de les migracions sense restriccions que van portant jueus escampats de tot el món cap a Israel, amb l'ordre de Ben-Gurion de recollir fons internacionals i tot això. Intentarà minoritzar el seu paper. El 1955 es voldria presentar a l'alcaldessa de Tel Aviv, però perd l'elecció, no té prous vots, i per tant el que fa és quedar-se dintre del govern, on el David Ben-Gurion l'anomena ministre d'Afers Exteriors. És el moment en què canviarà el seu cognom pel cognom de Meir, el Mabovich original per Meir, i es dedicarà bàsicament a les relacions amb Estats Units, a combatre la nacionalització del canal de Suez que ha fet en Nasser, i de tot això la seva salut comença a ressentir-se'n, la qual cosa fa que el 1966, cansada, completament esgotada, abandoni el ministeri. Però la súbita mort del primer ministre Levi Eskol el 17 de març de 1969 provocarà que la proposin amb ella com a candidata de compromís per les eleccions, per ser presidenta del govern, que eleccions que guanyarà i que mantindrà el govern de coalició nacional, incorporant a Menachem Begin. Estarà treballant fins al 1974, quan dimitirà, i finalment es retirarà a viure al kibbutz Revivim amb la seva filla Sara, i allà, quan sigui ingressada el 7 de desembre de 1978 a l'hospital, morirà el dia següent. I per il·lustrar aquesta figura de Golda Meir tan dedicada a la qüestió, diguem-ne, israeliana, doncs hem triat una cançó del nostre apreciat i venerat Charles Aznavour, que va fer en el seu moment en homenatge a la causa palestina, a Palestina no, a la causa israeliana, i que porta per títol Jerusalem, que és el nom de la capital d'Israel. Aquí teniu, doncs, Charles Aznavour, Jerusalem.
Pensée te dessine Yerushalayim. De loin en loin, tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, tels ces émigrants, dans les yeux brûlants, s'ouvrent à l'écho de ton nom. D'au-delà les mers, souvent à travers d'hostile et dure région. J'étais venu, main vide et pieds nus, à toi, Yerushalayim, pour me garder. Tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur, élevant un mur entre son cœur et mon. L'espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour toi, Yerushalayim.
18 de març de l'any 1928, el dia que a la localitat catalana de Montcada i Reixac neix el mític ciclista català Miquel Poblet i Orriols. Ell era el menor dels dos fills de la Francesca Orriols i de l'Enric Poblet, un corredor ja regional de bicicleta, que regentava per més inri un taller de bicicleta i que, com és normal, va inculcar en el seu fill Miquel l'amor per la bici, l'amor per les dues rodes. Això i la necessitat de fer cada dia, per anar i tornar de l'escola dos cops al dia, els 40 quilòmetres que el separaven d'ella. Amb tot això, el nen agafa una gran afició per la bicicleta i el 1944, quan compleix els 16 anys, demana amb el seu pare i aconsegueix treure's la primera llicència de corredor per competir en proves catalanes, això sí, simultanejant-ho amb el ciclisme de pista perquè s'ha demostrat que el noi és un gran velocista. L'any següent, el 1945, guanyarà el seu primer trofeu, el Jaume Andreu, que es deia, que li obre la porta a una llau de triomfs. L'any següent, el 1946, guanyarà 6 carreres i entre el 1947 i el 49 en guanyarà ni més ni menys que 34. I sumant amb això 3 vegades el títol de campió d'Espanya de muntanya en ruta i també el de campió d'Espanya de velocitat en pista de l'any 1949, que reeditarà el 1951. El 1952, ja integrat plenament en aquesta disciplina esportiva, guanyarà 3 etapes, la prova, és a dir, la general al final, i el premi de la muntanya de la Volta a Catalunya. I la gent començarà a parlar del nen del Poblet, que batejat com el Calvo d'Oro, en aquell moment encara no, perquè encara no s'havia tornat calvo, però acabarà així. Doncs el 1954 guanyarà 14 carreres, incloent-hi 4 etapes de la Volta i 5 etapes de la Volta a Aragó. El 1955 farà el salt cap a les competicions internacionals, participant i guanyant la carrera del Midi Lliure i participant i guanyant en el Tour de França, on guanyarà 2 etapes seguides que li permetran portar el mallot groc durant un dia, perquè després el perdrà. El 1956, ja recolzat per tot això i fitxat per l'equip belga del FAEMA, sumarà 17 victòries, entre les que destacaran 3 etapes de la Volta a Espanya, 4 etapes del Giro d'Itàlia i 1 etapa del Tour de França, sent un dels pocs, diguem-ne, ciclistes, bueno, clar, ciclistes ho són, que en un mateix any aconsegueix guanyar etapes en les 3 proves reines, la Volta a Espanya, el Gir d'Itàlia i el Tour de França. El 1957 segueix pujant cap amunt, guanyarà la Milan-Turín, una... un fet important, perquè quan acaba aquesta carrera se li acosta un senyor que resulta ser el gran patró, el director, el Commendatore Borghi, del gran equip italià de l'Ignis, que li proposa fitxar-lo i que quan ell diu que, bueno, que sí, que per què no, doncs li firmarà un contracte, li signarà un contracte en un paquet de cigarretes que el Miquel Poblet conservava com una joia. Es fixen amb ell i firmen aquest contracte, com dèiem, i l'envien a participar a la Milan-San Remo, que guanyarà, que guanyarà. I després va al Giro, on guanyarà aquell any 4 etapes. L'any següent, el 1958, guanyarà aquí 19 carreres, guanyarà 3 etapes del Giro, farà segon a la Milan-San Remo, segon a la Milan-Turín, a la Paris-Roubaix i totes aquestes coses. I el noi continua pujant. El 1960, 18 victòries, que guanyarà la Volta a Catalunya, per tant, serà el guanyador de la General, amb 3 etapes i, a més, el premi i la regularitat. I després, el Giro d'Itàlia, guanyarà 3 etapes, havent-se-les de veure amb el Jacques Anquetil. La seva carrera fa que sigui considerat, doncs ja ho heu vist, ja ho heu anat veient, un dels grans ciclistes espanyols. Té 2 voltes a Catalunya, la de 1952 i la 1960, guanya 2 vegades la Milan-San Remo, el 57 i el 59, guanya 20 etapes del Giro, 3 del Tour, ja tenia una preferència pel Giro, i 3 de la Volta a Espanya, i és, com dèiem, el primer corredor que durant el mateix any guanya etapes a les 3 proves màximes i, a més, ha portat el jersei de líder, el mallot groc de líder, al Tour de França. Es retirarà a l'any 1962 ja amb el qualificatiu o el mal nom del Calvo d'Or i es dedicarà a vendre electrodomèstics, encara que seguirà vinculat al món del turisme des de la presidència de la Federació Catalana de Ciclisme i també com a organitzador, un dels organitzadors de la Volta a Catalunya. Morirà el 6 d'abril del 2013 amb 85 anys d'edat i després d'una insuficiència renal que l'obliga a ingressar en una institució sanitària i a la que s'hi sumarà una infecció generalitzada que complicarà el seu estat de salut i que farà que mori el 6 d'abril de l'any 2013. Estan enterrat al cementiri de la seva localitat natal de Montcada i Reixac. Miguel Poblet Orriols. I com que en Manel Poblet Orriols és conegut per la seva vinculació amb la bicicleta, doncs la cosa aquí, vaja, estava cantada. La cançó aquella dels Blaumut, el Bicicletes, havíem de posar-la en homenatge a Miquel Poblet i Orriols. Aquí teniu, doncs, Blaumut amb les seves bicicletes.
Recta bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Què penses, llum de contrahivern? Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, pas de zebra nou recent pintat, vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
19 de març de l'any 1911, el dia que es commemora es commemora per primera vegada el Dia Internacional de la Dona. Fixeu-vos que no era el 8 de març encara. Bé, va ser una primera celebració que va tenir lloc durant el Dia Internacional de la Dona a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. Però els americans, que sempre han sigut uns envejosos, es van treure de la màniga que el mes de març de 1857 hi va haver-hi una manifestació, una queixa, una protesta en una gran fàbrica tèxtil de Nova York on centenars d'obreres van aturar la seva activitat i van sortir espontàniament al carrer en protesta perquè tenien unes condicions laborals pèssimes, cobraven menys de la meitat de lo que cobraven els homes i, per tant, van decidir protestar, sent després, naturalment, reprimides per la policia. Això, els Estats Units ho van proclamar com una realitat. No està del tot clar si va ser així o no, però bé, en qualsevol cas, va servir per minimitzar el posterior impacte del Dia Internacional de la Dona que es va fer a Rússia, com veurem en el seu moment. De fet, tot arrenca a l'any 1908, i en concret el dia 3 de maig, quan en el Teatre Garrick de Chicago, i amb el nom del Dia de la Dona, i sota presidència de dones adscrites al socialisme, es denuncia l'opressió de les dones, mentre el Partit Socialista dels Estats Units, els PUSA, recomana que l'últim diumenge de febrer es dediqui a actes a favor del sufragi femení, perquè en aquell moment les dones encara no votaven. Tot continua caminant. L'any següent, doncs, el 28 de febrer, seguint aquestes directrius del 1909, es celebrarà als Estats Units el primer Dia Nacional de la Dona, és a dir, és una celebració exclusivament nord-americana, que seguirà o que hi haurà una vaga de treballadores tèxtils de Nova York, 15.000 treballadores, que desfilaran demanant millores i demanant el dret de vot, ja que hi són posades, posem-nos a demanar. El 1910, l'any següent, es produirà la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, es farà a Copenhague, i allà es demanarà el sufragi universal per a les dones i, a proposta de Clara Zetkin, es proclamarà el Dia Internacional, ja aquí apareix la paraula internacional, de la dona treballadora, però sense cap fi, sense cap dada fixa. Serà a l'any següent, i en concret el 19 de març, que es celebrarà el primer Dia Internacional de la Dona Treballadora, però es celebrarà, com ja hem dit al començament, a Alemanya, a Àustria, a Dinamarca i a Suïssa, amb mítings, hi assistiran gent, entre tot arreu es calcula que entre pitos, flautes i mandangues més d'un milió de persones, demanant el que dèiem abans, que la gent, les dones, puguin ocupar càrrecs públics, que puguin fer la formació professional, que no hi hagi discriminació, etc. I tindran la casualitat, es produirà l'atzar, trist però atzar, que una setmana, abans d'una setmana després d'aquesta jornada del 19 de març, en concret el dia 25, a Estats Units, i en concret a Nova York novament, 146 treballadores d'una empresa tèxtil i 23 treballadors immigrants també d'aquesta mateixa empresa tèxtil moriran en un incendi de la fàbrica de Triangle Switchwise a Nova York, perquè els amos de l'empresa havien tancat les portes perquè no hi hagués absentisme laboral i el no poder sortir van quedar totes i tots allà dintre rostits. Quan avancem al 1913, com que ha començat la primera... Està en portes la Primera Guerra Mundial, a Rússia es celebra també el primer Dia Internacional de la Dona, que es farà l'últim diumenge de febrer. Amb força èxit. El 8 de març de 1914, l'any següent, Alemanya, Suècia i Rússia ja celebraran oficialment el Dia Internacional de la Dona Treballadora. A tota Europa es faran mítings, però en aquests tres països, Alemanya, Suècia i Rússia, ho faran. En plena Guerra Mundial, i quan ja hi ha 2 milions de morts a la guerra per part de Rússia, es produirà la Revolució de Febrer. La primera etapa de la Revolució Russa del 1917. La revolta centra a Sant Petersburg, es tanquen fàbriques, s'acomiaden més de 30.000 treballadores i a l'any següent, el 1917, com dèiem, es celebrarà en concret el 8 de març el Dia Internacional de la Dona, ara sí ja amb mítings, projectes i totes aquestes coses, que reafirmaran i provocaran que s'acabi la Revolució Russa del febrer, el 23 de febrer i entre el 23 de febrer i el 27 de febrer. Però aquí es produeix la casualitat històrica, perquè a la Revolució els russos encara estan amb el calendari julià, que va atrasat. I quan passen el calendari gregorià, que és el que té el resta d'Europa, aquell 23 de febrer es converteix en el 8 de març. I, per tant, a partir d'aquell moment, el Dia Internacional de la Dona Treballadora es posarà en marxa el 8 de març. Quan s'aconsegueixi el vot femení, quan s'aconsegueixi la legalitat del divorci i de l'avortament, el 8 de març es convertirà en una festa que celebra tot això, que els primers anys no serà festiva, però el 1965 passarà a ser festiu. I a partir d'aquí els diferents països aniran incorporant-ho. Espanya, per exemple, ho farà el 1936 gràcies a la dirigent comunista Dolores Ibárruri, la passionària. El 1975 la ONU celebrarà l'Any Internacional de la Dona i 2 anys més tard l'Assemblea General de la ONU convida a tots els països del món a adherir-se al Dia de les Nacions Unides pels Drets de la Dona i de la Pau Internacional, el dia 8 de març, com hem dit diverses vegades. I com que el Dia Internacional de la Dona ha dignificat aquesta part de l'espècie humana, aquest grup de l'espècie humana, doncs nosaltres també el volem dignificar amb una cançó dedicada a les dones. I aquí a Catalunya en tenim una que, evidentment, no podíem obviar. És aquella que en el seu moment va posar en marxa i va promoure la Maria del Mar Bonet i que porta per títol Nosaltres les dones. Aquí teniu, doncs, Maria del Mar Bonet, Nosaltres les dones.
Nosaltres, les dones, som molt a prop de la terra. Demanem als ocells que esperen de la primavera. Acollim vaig estimar un cop a un home. Ell no creia en res. Arriba un dia gelat amb els ulls buits. Se'n anà un dia feixuc amb l'oblit sobre el front. Si el meu
de març de l'any 1990, el dia que mora a la capital russa, a Moscou, Lev Ivanovich Yashin, porter de futbol conegut com l'Aranya Negra i que té l'honor de ser l'únic porter que ha guanyat la pilota d'or, que la va guanyar a l'any 1963. Lev Yashin era fill d'una família modesta i ell treballava en una fàbrica d'eines i es va iniciar com a esportista fent de porter de hoquei sobre gel. Ell jugava a hoquei sobre gel amb l'equip de l'empresa, aquesta fàbrica on treballava, però va veure allò del futbol, li va agradar més, i quan va complir els 14 anys, fixeu-vos que als 14 anys ja jugava a hoquei sobre gel i ja treballava en una empresa, va passar al futbol. Als 20 anys el va fitxar el Dinamo de Moscou, que va ser el primer i únic club on va partir, on va, diguem-ne, jugar, i amb el que va guanyar 5 lligues soviètiques i 3 copes. La cosa, la seva ascensió, diguem-ho així, va començar a l'any 1954, quan va ser convocat per l'equip nacional soviètic per jugar amb la selecció, diríem, on hi va jugar fins a 78 partits, eh? Però llavors el van seleccionar i el 1956 ja com a porter van guanyar l'equip, perquè no era ell sol, els Jocs Olímpics d'estiu, el primer campionat d'Europa i la Copa d'Europa de les Nacions. Però hi havia la gran assignatura pendent, els Mundials. El 1958, Rússia s'apunta al Mundial de Suècia i l'equip rus arriba fins als quarts de final. Aquells quarts de final s'enfronten amb l'equip brasiler, l'equip que té a les seves files Garrincha i Pelé, perquè us feu una idea de lo que era, i que la selecció russa perdrà per 2-0, tot i que Yashin fa un fantàstic partit que salva 10 o 12 gols. Com sigui, la seva figura comença a ser reconeguda i 2 anys més tard serà nominat, però no la guanyarà, serà nominat per la pilota d'or, quedarà el 5è. Arriba al Mundial de Xile de l'any 1962, la vida de Yashin es va fer famosa quan anava als Mundials, i en aquest Mundial de Xile, tot i que va retirar-se 2 vegades, va haver-se de retirar en 2 partits per commoció cerebral, per xocar amb altra gent, tornarà a portar l'equip fins als quarts de final després de remuntar gràcies a ell també, però sobretot gràcies als davanters, és clar, remuntar un partit que perdien enfront a Colòmbia per 4-1 i van acabar guanyant per 5-4. Això va fer que el porter Yashin tingués grans intervencions i, per tant, fos destacat en aquell partit. Però no van guanyar el campionat mundial. Tot i la decepció que això va suposar per Yashin, bueno, es va recuperar bastant quan el 1963, l'any següent, li van concedir la pilota d'or. I van organitzar un partit entre Anglaterra i la resta del món com a homenatge al futbol, que es va jugar aquell any de 1963 i on ell va fer una sèrie de parades absolutament espectaculars que van fer que la premsa el rebategés. Fins aquell moment li deien la Pantera Negra perquè sempre anava vestit de negre de cap a peus, però allà, quan va fer tot allò, tothom deia que, escolta, aquest tio té 8 braços i tal, i van canviar-li l'apel·latiu aquest carinyós de la Pantera Negra pel de l'Aranya Negra, que conservaria tota la seva vida, encara que va incorporar una gorra marró que hi donava, diguem-ne d'alguna forma, una mica de color a la seva imatge. Sovint feia això. Com, per exemple, quan va aconseguir que la selecció arribés al quart lloc a la següent Copa del Món de la FIFA de l'any 1966. Sempre disposat a ajudar els seus companys, quan va arribar la seva quarta Copa del Món, la Copa de Mèxic de l'any 1970, ell ja estava a les portes de la jubilació, però va voler anar a la selecció com a tercer, sí, com a tercer porter, com a últim porter, com a entrenador ajudant i fins i tot, doncs, com a supporter dels seus companys. El 1971, l'any següent, a Moscou jugarà el seu darrer partit contra una selecció mundial a les files del Dinamo de Moscou i a l'estadi Lenin de la ciutat. Envoltat, això sí, de les millors estrelles de futbol d'aquell moment, participant en el partit el Pelé, l'Eusebio, el Beckenbauer... I ell, de fet, es retira, però es converteix en un model de porter, perquè tota la crítica especialitzada i els experts el consideren el millor porter de la història, perquè és alt, és àgil, té sentit de la posició. Penseu que durant la seva vida futbolística, s'entén, va aturar, es calculen, 151 penals i 270 partits va deixar la seva porteria a zero. No? Tot revolucionant el concepte de porter. Fins aquell moment els porters eren un senyor més o menys estàtic, que estava a la porteria, clar, on volíeu que estigués, si no, però ell va començar a trencar tot això, cridava ordres als defenses, sortia per tallar passades o fins i tot tallar atacants que avançaven, i per tant es va convertir en un home que tothom volia imitar. També va posar de moda el fet de no retenir la pilota quan es parava, sinó sacar immediatament per afavorir els contraatacs. Un cop retirat va estar durant 20 anys entrenant el Dinamo de Moscou i la selecció de la URSS, fins que el 1984 va patir una tromboflebitis que el va obligar els metges a tallar-li una cama i, per tant, el van deixar invàlid, però ell anava ajudant a tot això. Fins que el 1986 va tenir un altre accident vascular, un derrame cerebral que el va condemnar a la immobilitat i el va fer morir el 20 de març de 1990, tot i que van intervenir-lo quirúrgicament per mirar de salvar-lo. No va poder. Però sí que va tenir un funeral d'estat en tant que mestre de l'esport soviètic i, en definitiva, del futbol soviètic. I com que el Lev Yashin doncs, era futbolista, hem buscat una cançó que parlés de futbol. Ja sabem que hi ha aquella mítica cançó catalana de Cap al Futbol, que cantava el Delfí Abella, si no recordo malament, però hem volgut buscar alguna altra història i per tocar-li una mica la moral amb el Lev Yashin, allà on sigui, doncs hem trobat una cançó que va fer famosa relativament la Conchita Bautista i que porta per títol Gol. Amb ella us deixarem, doncs, el Toni Olivella, que avui ha dirigit tot aquest galimaties d'efemèrides i amb els aparells i totes aquestes coses, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, i també amb la Goretti Martínez, que ara es posarà a penjar tot això de les planes web. Nosaltres tornarem la setmana que ve aquí a Ràdio Televisió de Vilafranca amb aquest 5 a la setmana dedicada a la història més o menys curiosa, més o menys propera, dels nostres, del nostre entorn, diríem així. Per tant, quedeu-vos ara amb la Concha Velasco, amb la Concha Velasco no, amb la Conchita Bautista i la seva cançó Gol.
Se pueden solucionar si uno aprende por las buenas con un balón a chutar. Lo que importa es hacer gol, es hacer gol en el querer, en la suerte, en el oficio, la quiniela, la mujer. Todo es cuestión de meter gol, gol, gol. Se hacen los goles, pero hay que verlos venir. Nuestra propia portería debemos siempre cubrir. Lo que importa es hacer goles con ardor y a plena luz. En la fama, en el dinero, el trabajo y la salud. Todo es cuestión de meter gol, gol, gol.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.